tant, amb una mica de retard, obrim crònica esportiva i ho hem de fer anant cap a Islàndia perquè l'Espanyola juga aquest vespre allà la continuïtat en competició europea. L'equip blanc i blau juga al camp de l'Estjarnan amb l'avantatge de 4-0 aconseguit del partit d'anada. I anem, doncs, cap a Islàndia. Saludem els nostres dos enviats especials, Eudald Serra, Sergi Andreu. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem per tu, Sergi. Explica'ns una mica, no sé si fa molt menys calor que aquí, suposem que sí, com va l'aclimatació, el clima islandès i sobretot el terreny de joc de cara al partit d'aquest vespre.
Doncs mira, no ho diríeu mai, però tenim un temps esplèndid a Reykjavík, temps assolellat. Diria que el que seria a Catalunya un temps primaveral, al voltant d'uns 20 graus de temperatura.
Afortunat.
Sí, no fa especialment fred, gairebé sobren les jaquetes. No té res a veure amb el temps que teniu a Catalunya.
Per això et deia que afortunat aquests 20 graus.
Per tant, serà un temps perfecte per jugar a futbol. Veurem la gespa artificial com afecta el joc i el partit. Veurem les dimensions del terreny de joc, si condicionen o no el partit. Ara sentirem David Gallego, que ens explicava ahir que tot això no ha de ser cap excusa. Un David Gallego que ahir feia la roda de premsa prèvia, que no se'n refia del 4-0 de l'anada, molt cautelós a l'hora de plantejar el partit, perquè s'espera, entre altres coses, un Estjarnan, un rival molt més agosarat, molt més agressiu, més valent que no pas el que vam veure a Cornellà al Prat fa una setmana, que va ser un equip molt més tancat al darrere. Sentim-lo.
A ver, tenemos que estar preparados para cualquier planteamiento. Evidentemente que lo tenemos estudiado. O sea, hay dos posibilidades, encontrarnos un rival que nos proponga lo que nos propuso en casa y un rival que hace lo que propone continuamente, ¿no? Que es ser muy agresivo, presionarte arriba, buscarte arriba, ser un juego muy directo. Bueno, un rival muy, muy, muy incómodo y que yo preveo que se va a dar más esta situación que la del el partido de ida.
I justament un dels hàndicaps, per buscar-ne algun, del que pot tenir l'Espanyol és això que dèiem ara, les dimensions del terreny de joc, que és un camp petitet, amb poca afluència de públic, gespa artificial. Per Gallego no hi ha excuses que valguin.
Yo creo que no tienen que aceptar en nada. Somos profesionales y nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias. El campo tiene unas dimensiones para mí muy, muy grandes para poder jugar a fútbol. Cepa artificial te aseguras que está bien, que está liso, que está plano. A mí me preocupa mucho más lo que puede hacer el rival que la circunstancia o cómo nos encontramos en el campo. Somos profesionales, tenemos que adaptar a todo. Bien que se adaptaron ellos en jugar un campo muy grande con respecto al suyo, pues tenemos que venir aquí a adaptarnos nosotros.
Convocatòria de 21 jugadors, tots motivadíssims, tots molt il·lusionats per superar aquesta primera ronda. N'haurà de descartar 3 de jugadors gallegos. Recordem que n'hi ha 3 més que es van quedar a Barcelona: Pipa, Àlex López i Matías Vargas, l'argentí, en l'últim fitxatge que encara no té el transfer. Per tant, veurem una hora abans del partit quin és l'11 i quins són els 3 jugadors descartats.
Perfecte, i a més quan comenci el partit l'Espanyol ja sabrà més el seu possible rival si és que accedeix a la ronda següent. Eudald, suposo que tenen les seves preferències, no?
Sí, quan l'Espanyol comenci a jugar, si acaba superant aquesta eliminatòria a l'Estjarnan, ja sabrà si el Luzerna de Suïssa o bé el Klaksvik de les Illes Fèroe serà el rival a la següent eliminatòria, que ja començaria la setmana que ve. Per proximitat, perquè no és un desplaçament tan complicat i perquè dintre de tot, pel que hem vist doncs, els analistes de l'Espanyol, a Luzerna els hi agradaria més. És cert que a Luzerna és més equip que el Klaksvik de les Illes Fèroe, però creuen que són inferiors a l'Espanyol. En qualsevol cas, a l'anada, els suïssos van guanyar només per 1-0. Avui, com dèiem, a la tarda, juguen la tornada. Sabran ja aquest rival abans de començar el partit. Si l'Espanyol passa com així és d'esperar, la setmana que ve, ja dijous, juguen el partit d'anada a fora, o bé a Suïssa, o bé a les Illes Fèroe, i per cert, dilluns de l'altra setmana, és a dir, dilluns dia 5 d'agost, ja sortejarà la tercera eliminatòria, que seria l'última que hauria de passar l'Espanyol abans d'entrar ja a la fase de grups d'aquesta Europa League.
Doncs a veure què acaba passant. Gràcies a tots dos, a Sergi i a Eudald, que vagi molt bé.
Molt bé, recordem la transmissió a 9:15 hora a Catalunya d'aquest partit entre l'Estjarnan i l'Espanyol. Nosaltres, a partir de les 9, farem la transmissió al Tot Gira.
Perfecte. Per cert, que en aquesta mateixa eliminatòria avui el Santa Coloma d'Andorra juga a Kazakhstan contra l'Astana. Al Principat el resultat va ser d'empat a 0. Deixem l'Espanyol, ens fixem ara en el Barça. Avui Malcolm ja no s'ha entrenat amb el grup el dia després de tancar-se la seva venda al Zenit de Sant Petersburg. Roger Rossa, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El brasiler avui ja no ha participat, per tant, a la sessió, amb permís del club.
Sí, en les pròximes hores s'ha de fer oficial el traspàs de Malcolm al Zenit. Ahir us vam explicar les xifres d'aquesta operació, aquests 40 milions fixos més 5 en variables. Un any després, Malcolm, que deixarà de ser oficialment nou jugador, deixarà de ser jugador del Barça, avui ja no hi era. Qui sí que ja és aquí és Artur, un dels internacionals que va jugar a la Copa Amèrica. Aquest matí ha passat la revisió mèdica. Està previst que a la tarda ja s'entreni, perquè avui hi ha doble sessió, el matí i a la tarda, i també està previst que diumenge ja hi siguin tots. Messi al capdavant, diumenge hi ha el Gamper contra l'Arsenal al Camp Nou a les 8 del vespre amb tots els internacionals.
I encara el Barça, notícia que va avançar ahir al Club de la Mitjanit. El Barça demana 15 milions a la Juventus per Juan Miranda.
Sí, la Juve s'ha interessat en el fitxatge de lateral esquerre del Barça B després de la seva bona actuació a l'Europeu Sub-19. A Turí s'han plantejat aquesta possibilitat Miranda com a lateral esquerre del futur per combinar el segon i el primer equip. En els últims dies han fet arribar aquest interès al Barça. La resposta del club ha estat que el preu de Miranda per marxar traspassat són aquests 15 milions més variables. La Juve encara no l'ha descartat, però els italians no estan disposats a pagar tants diners per un jugador tan jove i que, a més, no té experiència a primera divisió. Ja us vam explicar també que el Barça li ha proposat a Miranda anar a l'Utrecht, al club holandès amb qui el club té un conveni perquè hi jugui la pròxima temporada. Miranda està de vacances fins demà divendres, i també una altra possibilitat és que acabi entrant en una possible operació entre el Barça i el Betis per Junior Firpo, però això sí, és una opció que ara mateix no està gens avançada.
Ens ho aniràs explicant. I sense deixar el futbol, aquest matí s'ha sortejat el calendari de la Lliga de Futbol Femení. Aitor Rus, bona tarda.
Bona tarda. En la primera jornada, el Barça jugarà contra el Tacón de Madrid, l'equip que ha venut la seva plaça al Real Madrid pel 2020. Per la seva banda, l'Espanyol debutarà al camp del Deportivo de la Coruña. Aquest han estat la resta d'enfrontaments d'aquesta primera jornada.
Esta primera jornada, 8 de septiembre, fin de semana 7 y 8 de septiembre de 2019, Sporting Club de Huelva, Club Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Club Deportivo Tacón, Levante Unión Deportiva Athletic Club, Madrid Club de Fútbol Femenino, Real Betis Balompié, Escuela de Fútbol de Logroño, Rayo Vallecano de Madrid, Sevilla Fútbol Club, Unión Deportiva Granadilla Tenerife, Deportivo Abanca, Real Club Deportivo Español de Barcelona y Valencia Féminas, Club de Fútbol, Real Sociedad de Fútbol.
El derbi català entre Barça i Espanyol ha quedat fixat pel 15 de desembre al camp de l'Espanyol, mentre que la tornada es disputarà el 3 de maig. Una altra data important serà la del partit entre les blaugranes i l'Atlètic de Madrid, les actuals campiones. Les de Lluís Cortés jugaran a casa l'anada el 22 de setembre i la tornada el 26 de gener. D'altra banda, el president de la Federació Espanyola de Futbol, José Luis Rubiales, ha anunciat a més algunes novetats per aquesta temporada.
Sabéis que va a empezar el día 7 y 8 de septiembre, sábado y domingo, no el lunes y viernes, sábado y domingo. Tenemos también alguna novedad, las chicas ya van a llevar su nombre en la camiseta. Va a haber cuarta árbitra, vamos a tener Supercopa, que ya cuando llegue el momento lo iremos avanzando.
Els equips catalans jugaran la darrera jornada del campionat el 17 de maig. El Barça ho farà a casa contra l'Atlètic de Bilbao, mentre que les blanquiblaves tancaran la temporada al camp del Logroño.
10 minuts i les 3, anem ara per la Fórmula 1.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Perquè el govern ha autoritzat la pròrroga per un any del contracte per l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya. Josep Antonaïsa, bona tarda.
Bona tarda.
La posterior signatura garantirà la celebració del Gran Premi la temporada 2020 al circuit de Barcelona-Catalunya.
La Generalitat estima que els beneficis del Gran Premi a la comarca són superiors al que es pugui recaptar al circuit. T'ho ha explicat avui la portaveu Meritxell Budó.
La Fórmula 1 val a dir que no es tracta només d'una competició esportiva a motor. Al seu voltant es generen tota una activitat que beneficia econòmicament el territori del seu voltant, que arriba fins a la ciutat de Barcelona i beneficia a tot el país sencer.
Segons va explicar el diari Ara, temps enrere, el govern acceptava avalar la cursa amb els diners que faltin entre els que recaptin entrades al circuit i el que demana l'organització de la Fórmula 1. La continuïtat de la cursa assegura també que els equips vinguin a Montmeló pels testos de pretemporada.
L'activitat del circuit en relació a la Fórmula 1 no es limita només a la celebració del Gran Premi. El fet que el circuit aculli precisament aquest esdeveniment també reforça l'activitat de la pretemporada, ja que són molts els equips que escullen el circuit per tal de tastar els seus vehicles abans de que comenci la temporada.
Aquest cap de setmana es disputa Hungaroring, la darrera cursa de la Fórmula 1 del 2019 abans de vacances. Hamilton, vigent campió i líder del Mundial, és favorit. Apareix amb 41 punts d'avantatge sobre Valtteri Bottas.
I també hi ha Mundial de Rallys amb el 1000 llacs a Finlàndia.
Competició que comença avui mateix amb un especial de 2 quilòmetres a Jyväskylä. L'estonià Tana, que és l'actual líder del Mundial, els grans rivals Sebastián Ogier i Jaamari Latvala.
I el Mundial de Motociclisme torna després de les vacances d'estiu i el balanç de la primera part del campionat és que les noves generacions demanen pas. Circuit de Breno, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. Doncs som davant d'un altre canvi generacional a MotoGP. Rossi, Dovizioso, Crutchlow i Lorenzo, per sobre de la trentena, estan veient com creix una fornada de pilots de poc més de 20 anys que en poc temps estan cridats a ser els amos del campionat. Amb el permís de Marc Márquez, que dels joves és ara el veterà amb 26 anys. Ho destaca Rubén Chaus, expilot i director esportiu del Ducati Avintia.
Tens 4 o 5 pilots que tenen entre 20 i 23, 24 anyets. Ara el veterano, diguéssim, és el Marc Márquez de la nova fornada. Quan tu ets jove i pots fer 30 voltes a un ritme de 180 pulsacions i no has de pensar per aplicar aquesta situació, aquí hi ha un molt guanyat.
Chaus, que defineix les MotoGP actuals com autèntics meteorits, dona la clau. El físic marca molt i en aquest campionat puntualment pesa més que l'experiència.
Que l'experiència és un grau, però en moments de dificultat com va ser Assen, que tots van haver de muntar pneumàtics diferents perquè acaba la cursa i estratègicament canviar molt la manera de conduir, veus que al final el físic o els pilots davant dels problemes no se n'amaguen ni s'espanten.
Marc Márquez, amb 26 anys, acumula l'experiència i la joventut. Per sota una fornada de pilots com són Viñales, Rins, Miller, Mir, Morbidelli o Quartararo, el més jove i sensació de la temporada. Joan Mir pensa que la igualtat mecànica també ajuda que els joves pugin forts.
Tots estem sempre molt, molt junts, més que mai, no? MotoGP, això també ha pujat el nivell de tot, fa que el Marc també hagi d'apretar, que és l'home a batir. La veritat és que també les motos estan més igualades.
I per sobre de Márquez, els Giannones, Espargarons, Zarco, Petrucci, que són a la franja dels 20 llargs, i els que ja han superat la trentena, com Lorenzo, Dovizioso, Crutchlow o el més veterà, Valentino Rossi, que ja en té 40. El tro de Cervera diu que la clau és saber reinventar-se.
No és que ara arribin més forts i abans arribàvem menys, i quan va arribar el Valentino hi havia uns quants, els va traient, no? I pues és un canvi de generació. I després pues, va arribar Stoner, Pedrosa, Lorenzo, vam arribar jo, el Pol, i ara pues, sembla que arribi el Maverick, el Quartararo, Rins, llei de vida.
A les 5 d'aquesta tarda, roda de premsa de presentació del Gran Premi de República Txeca, amb Marc Márquez, Maverick Viñales, Valentino Rossi, Cal Crutchlow i Karel Abraham.
Amor meu, digue'm alguna cosa romàntica.
Ford Capllos, amb un disseny increïble, amb capacitat per a 5 passatgers i un ampli espai.
Com em coneixes?
I ara, per només 7.850 euros.
Tinguem-ne un ara mateix.
Ford Capllos per 7.850 euros amb recompra garantida. Finançant en Ford multiopció de FC Bank fins a final de mes. Condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
El motor i ens fixem en l'embol perquè aquesta tarda comença a caminar el Granollers 2019-2020 i ho fan els dos equips alhora, el masculí i el femení. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Els dos juguen a l'elit de l'embol espanyol i, a més, les noies s'estrenaran, volem dir, en competició europea.
L'equip masculí centrarà els seus esforços a la Lliga i a la Copa perquè aquesta temporada no disputarà competició europea, però, en canvi, l'equip femení sí que jugarà a Europa i ho farà per primer cop a la seva història. El seu entrenador, Robert Cuesta, entén que els espera una temporada dura, però no vol pensar encara a la Challenge Cup fins que sigui el seu moment.
Una temporada on tots i totes tenim moltíssima il·lusió per poder fer un molt bon paper. Serà una temporada molt dura a nivell competitiu perquè la Lliga ja l'any passat ja estava molt, molt comprimida, hi havia molt poca diferència entre un gran grup d'equips que hem passat de l'any passat a haver 14 equips, d'aquest any haver-hi 12 equips. Això vol dir que encara les diferències s'escurçaran més i serà molt més competida encara. En el moment que arribi pensant a Europa ja hi pensarem, no? Ara estem centrades en poder carregar piles per poder fer una molt bona temporada i fins al novembre setembre no pensarem en aquesta competició.
El primer rival del Granollers a la Challenge Cup serà un equip bielorrus. Tant l'equip masculí com el femení jugaran la Supercopa Catalana i entre els amistosos programats hi ha el torneig internacional Ciutat de Granollers el dilluns dia 26. S'enfrontaran els campions de la Lliga Sueca masculina i femenina, respectivament.
Amb l'equip masculí tenim molts bons amics, tenim molta amistat amb l'entrenador, amb els entrenadors que hi ha, amb alguns jugadors, amb la majoria, i la veritat que les coses ens vagin bé als dos equips és el que desitja tot el club, no poder fer que els dos ens vagi de la millor manera possible, perquè els seus èxits són els nostres i viceversa.
Tant la Lliga Femenina com la Masculina comencen el cap de setmana de 7 i 8 de setembre amb el Granollers Rincón Fertilidad Màlaga en noies i el Frigorífico Esmorrazo Granollers en nois.
Canviem de tema. El 6 cops campió olímpic de natació, Ryan Lochte, ha tornat aquesta matinada a la competició. Ha disputat els campionats nord-americans que han de donar plaça pels trials de classificació pels Jocs Olímpics de Tòquio. Tot i els 14 mesos d'absència de les piscines, les ha superades amb comoditat i Josep Anton podrà lluitar, per tant, per anar als Jocs.
Lochte arrossegava aquesta suspensió per suposat dopatge després que ell mateix es va fer un selfie mentre es punxava la vena sense especificar la substància. Un nou incident després del que va protagonitzar a Rio durant els Jocs del 2016. Ell i altres companys nord-americans van entrar a una gasolinera molt beguts i van robar alguns productes. Després van denunciar maltractaments per dissimular els fets, però les càmeres de seguretat els havien gravat i van acabar demanant disculpes, un fet que va quedar sancionat amb 10 mesos més.
Penso que hi va haver un punt en la meva vida on necessitava canviar, així que sí, em vaig revisar a rehabilitació. Vaig anar a classes, ho vaig fer tot. Me'n vaig sortir.
Després d'aquestes sancions, Lochte va assegurat avui que ha canviat de vida. S'està preparant per anar als seus 5ens Jocs Olímpics, els de Tòquio.
Definitivament no sóc la mateixa persona que era fa 3 anys, fins i tot gairebé 2 anys enrere. Sóc una persona diferent i en el meu dia a dia estic intentant ser la meva millor versió possible.
Lochte farà dissabte 35 anys i durant la suspensió ha sigut pare 2 vegades.
I de tornada a casa nostra, un jutge reusenc dona el vistiplau a l'ero dels treballadors del club de futbol Reus Deportiu. Una proposta que fa uns dies ja havia estat acceptada per la 60ena de persones que seran acomiadades després que la Federació Espanyola de Futbol decidís el descens administratiu del club a tercera divisió. Marxem cap a Tarragona, Clara Chavarría.
L'administrador del concurs demanava l'extinció col·lectiva dels contractes al·legant la situació d'inviabilitat del club, que té més de 100 anys d'història. L'entitat no podia fer front als costos laborals actuals i feia impossible trobar el finançament per mantenir aquests treballadors. L'objectiu de l'administrador concursal era rescindir el més aviat possible els contractes dels treballadors per evitar que el deute de l'entitat augmentés. Amb el vistiplau del jutge, aquesta 60ena de persones seran indemnitzades cobrant 20 dies per any treballat. Aquest és l'últim capítol del Via Crucis que viu el Reus Deportiu des que a principis d'aquesta temporada va començar a tenir problemes econòmics arran de la gestió del seu antic propietari, Joan Oliver. Tot i que l'entitat va ser adquirida per un inversor nord-americà, aquest només es va fer càrrec d'un 9% dels sous dels jugadors i els treballadors. Poc després, la Lliga va decidir expulsar el club durant 3 anys del futbol professional i li va imposar una multa de 250.000 euros. I a mitjans de juliol, després dels impagaments requerits per deutes amb els jugadors i la competició, la Federació Espanyola de Futbol va decidir que el club baixés a tercera divisió.
I acabarem amb 2 apunts molt breus. El primer per explicar-vos que la selecció catalana de corfbol ha perdut contra la República Txeca 14-17 en el seu debut al Mundial de Sud-àfrica. D'altra banda, Albert Ramos s'ha classificat per les semifinals del torneig de tennis de Kitzbühel després de guanyar 2 sets Jeremy Chardy.